Rocío. Puntana. Duarte. Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, Roser Vilajosana ens proposa a la Sala Beckett un viatge vital a través del final d'una parella. Sense romantitzar el trencament, però aflorint l'enamorament per la vida, per aquell tòpic prou real del «si tu no t'estimes, com t'han d'estimar». És Línia 3 Fontana, on Artur Busquets hi posa Juna Vilajosana, el punt més histriònic i còmic, i Patrícia Bargalló hi juga el contrapunt reflexiu d'una bonica història de desamor. Tendresa defineix prou bé L3 Fontana amb un espai que hi juga molt a favor en el pas del temps. Això va, en definitiva, de desenamorar-vos tendrament i enamorar-vos apassionadament del teatre ben fet. Els teniu a la Joieta, que és la sala de dalt de la Beckett, fins al proper 18 d'abril, i nosaltres els tenim avui a l'estudi de Radio Estel. Roser Vilajosana, Artur Busquets, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon què dia. Tal?
I feliç Dia Mundial del Teatre.
Sí, ja ha sortit el sol, també. Ja
ha sortit el sol, també, que maco tot.
Sí.
Ensenyals.
Ara entràvem aquí a l'estudi i us deia, la vaig anar a veure l'altre dia a l'obra i em deieu, què et va semblar, què et va semblar? Em sembla, jo la defineixo com una cuquiobra de teatre.
Ui, perquè... ja està. I tanquem l'entrevista.
Com definiríeu vosaltres L3 Fontana?
Jo és que igual, sempre digui, és una cocada. I és la puta risa i és molt tendre.
Jo sí, tenia moltes ganes de fer aquest, una espècie com d'homenatge tragicòmic, dramedy, al primer dol de parella, perquè inclou tot, realment, perquè és el, teu, és el primer trencament i que té molt a veure amb la parella, però també amb una mateixa i com va passant per totes aquestes fases.
Roser, que n'ets la dramaturga, va, d'on surt un text com aquest? Per què parla de desamor?
Doncs, realment va sortir molt sense cap... No tenia un objectiu concret d'escriure de sobte una obra de teatre, va ser una mica per l'impuls de voler explorar l'escriptura, em vaig començar a apuntar a cursos de dramatúrgia. Tenia un feeling de que m'agradaria expressar-me a través de l'escriptura. I vaig escriure una escena, després una altra, però ja et dic, sense massa intenció, i al final me'n vaig adonar que volia parlar d'una parella. Jo potser volia fer un homenatge, no tant a un dol, sinó a una relació, poden ser diferents les relacions, però no em va sortir bé perquè se'm van separar els personatges de l'escena 2, no és cap spoiler, i dic, val, doncs si no vull perdre aquests personatges i vull seguir veient-los, doncs els vaig acompanyant a través del temps a veure com s'ho van fent amb aquesta desescalada. No sé si va tant del desamor, sinó de l'amor en les ruptures.
Bona aquesta. Bona aquesta, donant-li la volta... De la volta donada,
Sí.
Ja em perdonaràs, però és una mica així. A més, aquesta proposta neix també, si m'equivoco m'ho dius, Roser, però neix també de les lectures de l'Obrador d'estiu del 2003, 2023, a la Beckett.
Sí, 2003 era petita. 2003 era...
Fa molt de més. Com era això, fins que es converteix en el que és avui?
Doncs jo crec que vaig acabar d'escriure el text cap al 21, més o menys, i és aquesta cosa que realment un escriu teatre per fer-lo, no? Però també em faltava una mica de confiança, potser, de dir, però això realment ho podré fer, no? I també gràcies al meu germà Ferran, que finalment hem codirigit l'obra junts, era una de les persones que més m'animava de dir, clar que sí, és que si no ho fem ara, o sigui, quan ho farem, no? I em deia, va, ho fem ara, i jo seguia una mica de dubtes, i realment van dir, val, doncs podem començar enviant-ho a les lectures dramatitzades de la Beckett, va ser seleccionada i la van poder fer. Allà va ser ja un moment de dir, això es pot fer dalt d'un escenari, la gent ha empatitzat, el públic, i després buscar la manera de que brilli més en format obra que en una lectura. Però ens va donar molta confiança per tirar endavant.
Primer test com a dramaturga, t'ha fet una mica de vertigen?
He de dir que ja, o sigui, em feia molta més vertigen el tema de la direcció i producció, també, perquè era pàgina en blanc, absolutament. El text, com que... No sé, hi he confiat una mica des del principi, sí.
Artur no hi és, però... Què tal la Roser com a directora?
La puta ama. No, tant ella com el Ferran és un gust currar amb ells. A veure, som col·legues, però a banda d'això és que són dues persones molt treballadores, excessivament treballadores, a vegades, perquè els hem vist patir, suar, sang i hores de son, però pel bé de la criatura, que és l'obra. I ha sigut un gust, perquè sempre ho diem amb la Patrícia. I ells, a més, són molt de... Quan algú no està al 100% com estudiat de com ha de ser un assaig, es fan així i dius, però tio, però si en me vida he anat a un assaig més quadriculat de... i ben planificat de com ha de ser i amb la feina feta i, a més, amb totes les decisions. Ahir vam tenir un col·loqui i va sortir la cosa aquesta. La Patrícia deia, és que és molt heavy perquè ho tenen tot estudiat i tu al principi penses, bueno, un moment, anem a transitar-ho i a veure. I ho fas i dius, clar, és que tenen raó. Tot el que diuen és per, un sentit. I ha sigut meravellós, a part de que hem rigut molt, també.
Joder, és que...
Sí, s'ha rigut molt en fent tot aquest procés?
I tant, sí.
Perquè dona la sensació veient l'obra, eh?
Sí, 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 hi havia alguns moments que pensava, sisplau, riem ara l'assaig, tantes vegades que sigui possible, perquè és que... I clar, jo com a directora, hi ha certs moments, jo, perdó, com no podia parar de riure, però dic, fem-ho moltes vegades, perquè... I ara ja, no, ara ja no riu.
És que sou uns pallassos, i això és... Bueno, jo també, llavors a mi em flipa la comèdia, la Patrícia també té molt d'humor, i jo crec que els tres actors, i ella actriu i directora, i el Ferran també codirigint, ens partíem el cul.
Abans l'Artura ens ho deia també, la Roser també ens ho deia, que la direcció ha estat compartida amb el Ferran Vilajosana. Com ha anat això?
Doncs molt bé. O sigui, a veure, tenia una intuïció de que aniria bé. Jo et dic, i de vegades li deia al meu germà, i dic, no és un piropo, és la veritat. O sigui, jo confiava molt en el text, i dic... Podria haver anat a buscar, almenys per provar-ho, a qualsevol director o directora que m'agradés del panorama, a preguntar, a veure si m'ho volien dirigir, però dic, és que crec que ningú com el Ferran entén aquesta obra i també té la prou distància com per fer-la créixer, no? I, per exemple, en el text que l'han publicat finalment des de la Beckett, i em fa una il·lusió fantàstica.
Que bé que es publiquin textos de teatre, que està començant a passar una altra vegada.
Sí, sí,
ho fa sovint, no?
En moltes. No potser al 100%, però en bastantes. I clar, això...
Jo tinc diverses, crec.
Sí, ara ho fa la Beckett, el Lliure i el TNC, si no m'equivoco. Si me'n deixo alguna, perdoneu, però...
Quan vas a Londres és molt, molt típic comprar-lo a la sortida i dir que ho havíem de fer més, no? Perquè si t'ha agradat, poder-la reviure. I justament en el text, per exemple, no he volgut canviar molt les acotacions... perquè es vegi la diferència entre el que és el text i després la aposta de direcció. Hi ha moltes coses que està diferent. No he volgut anar fent els canvis perquè es vegi lo de l'obra, sinó de dir, com vam passar d'aquí fins aquí? Doncs amb el procés d'anar-ho trobant els assajos, també.
Ara ens ho deies, què ens aportarà de més llegir l'obra?
Crec que... una mica de calma, perquè l'obra té alguns moments una mica espitats, i... Jo crec que també pot ser més íntim, una lectura més íntima i més, més tendra i més pausada.
M'interessa molt perquè, clar, la Roser, el text és seu, sabia que hi havia. Artur, què en penses la primera vegada que veus i llegeixes un text com aquest?
Que estava molt ben escrit. O sigui, crec que es plasma molt bé els personatges, la seva essència més pura de cada un, el conflicte de parella, i la ruptura, i l'estima, i l'amor, i la, crec, bona gestió també de la ruptura. O sigui, i cap al dolor, la ràbia, el sentir-se perdut i tot, però sempre des d'un amor absolut cap a l'altre. I sobretot el personatge de Patrícia crec que està molt ben escrit, perquè és un tema, crec, complex, inclús que pot arribar a ser, depèn com el facis, polèmic, estigmatitzador, i crec que és zero això, i que no està posat en vano, saps? És per, també crec que els hi fa molt de mirall a les dues persones que han tingut una ruptura, que és algo molt dolorós, evidentment, però quan ve una persona que realment té problemes molt més greus, no dic més importants, però sí, al cap i a la fi, molt més greus que una ruptura de parella, et fa de mirall d'agafar perspectiva i dir, bueno, són problemes del primer món, vull dir, potser no estem tan malament, saps? I crec que és molt potent això, i se li fa un homenatge a almenys a aquest personatge, no vull dir a aquest tipus de personatges o a la gent sense llar, però crec que està molt ben escrit tot.
Si em poso massa metafísic, m'ho dieu, que a vegades deixo les meves...
Que m'encanta.
Clar, no, quan un veu l'obra, se li remouen moltes cosetes per dins. I una de les coses que vaig pensar veient el personatge de l'Iris, veient la Patrícia fent el seu personatge, va ser que aquesta obra ens parla d'un trencament, però realment ens està parlant de dos trencaments. D'un trencament de parella, d'un trencament d'amor i d'un trencament amb la vida. No?
Jo crec que això...
Del retrobament d'aquests dos trencaments, potser.
Sí, jo crec que quan passes per un dol també és una oportunitat com de mudar la pell, d'alguna manera, i de potser de desfer-te d'aquelles parts de tu que potser no t'acaben d'ajudar i d'acompanyar. I aleshores, sí, que de vegades el detonant és la parella, no? La peça que acaba, però crec que també és un bon moment per fer una renovació. I crec que va per aquí a nivell d'aquest canvi transcendental en un mateix.
Per tant, més que parlar de trencaments, aquesta obra va de vida? De parlar de vida?
Per mi sí. Per mi va de... Sobretot fèiem servir aquesta metàfora de quan a Japó es trenca un plat que l'ajunten amb una pega d'or, i al final tens un plat amb unes esquerdes, però molt bonic, i aleshores és aquesta cosa de què és més bonic, un plat que no s'ha trencat mai o un plat que sí que s'ha trencat, ha passat unes fractures, però ara és més complet, ara s'ha eixamplat, i que potser el fet de viure una ruptura al principi és dolorós, però quan tornes a posar les peces a lloc i quan tornes a confiar en la vida, en general, ja no dic en un objectiu de parella, ostres, t'has fet gran i has après, no? I si a la següent, si tens ganes d'embrancar-te en una altra relació, penses, va, amb tot el que he après, tornem-hi i amb més il·lusió, no? No anar-hi temorosos, sinó de dir, torno a posar el cor allà.
Jo no sé, crec intuir, perquè abans ho heu dit, però jo no sé si us coneixeu d'abans, si havíeu treballat abans junts o no, però la química entre tots dos junts a l'escenari és espectacular.
Ai, que bé.
Però, mira, veus? Give me five.
Havíem currat?
No, treballat
no. No havíem currat, no.
Patapam. Vam estar confinats una estona junts.
Vam confinar junts un
sí
rato.
O no?
De casualitat, perquè jo vivia a Madrid, però vaig venir per fer una obra que no es va fer per la pandèmia. I vaig anar a parar...
I just estava a Madrid fent la Jaula de les Loques, a l'Iñaki Mur, i clar, ja es va haver de confinar... És a dir, la Rus va venir a casa com per uns mesos, de cop ens confinen. Però jo em vaig confinar amb la meva parella llavors... al seu pis, llavors vaig tornar al pis, llavors estaves tu, estava la Raquel, un altre col·lega, tampoc... Bueno, en fi, que sí que ens coneixíem bastant.
Bèstia, ja, la meva parella llavors, que el pis confinat no seria Gràcia.
Òbviament. No sortim de Gràcia per si un cas. A veure, que no passi res.
Sí, sí. Bueno, jo soc nou graciang, sóc el típic acoplat.
Sí?
Sí, sí, jo soc de Masnou.
Jo soc el...
És Manlleure i Tropical.
Desgraciang, el que ha hagut de marxar.
Per culpa dels que venim de fora.
Oh. Per culpa dels que veniu de fora.
Jo soc de les de tota la vida.
No, però, és a dir, coneixem-vos com us coneixíeu? Us ha calgut treballar molt aquesta connexió o ha sortit molt sola?
Bastant sola.
Crec que aquí la Patrícia Bargalló, que també ha fet el moviment, crec que va jugar un paper molt clau, perquè com que vam anar bastant bé de número de setmanes per assajar, vam poder dedicar moltes càpsules a cos i moviment. Aleshores, clar, en lloc de potser buscar aquesta relació des del cap, ho vam buscar més des de les impros, de cos, de buscar, de... Sí, i aleshores tot aquest contacte, tot aquest carinyo, crec que van sortint també amb la feina de cos.
I parlant d'una forma tot plegat, el que hi juga molt a favor, i ho dèiem abans, és una escenografia de Yaiza Ares i una il·luminació a càrrec d'Oriol Mestre, que és espectacular.
Sí, sí, és que estic tan impressionada amb tot el que ha fet cada persona que...
És increïble, la feina de tot l'equip, a mi em sembla fascinant. A part, crec que neix d'una llavor teva, com d'explicar com podem fer que el... Jo què sé, no farem spoilers, però que el pis es trenqui, saps?
Sí.
I va ser la Yaiza, no?, que va començar a posar idees.
Sí, sí, sí.
Sembla increïble. I el Miguel també, sí, està guapíssim.
Realment, aquests, que sempre dic, els tres mosqueteros, afegint-hi la Paula Jornet amb l'espai sonor, que també ens fa anar per uns llocs que ens ho posa tan fàcil, que la veritat que tots tres han captat molt bé aquesta idea de... quan hi ha una ferida pot passar la llum pel mig, no? I agafen aquesta metàfora, doncs, un amb l'escenografia, l'altre amb la il·luminació i l'altre amb l'espai sonor, doncs ho han fet possible.
No sé si, d'alguna manera, i això m'ho permet dir-ho sense fer cap mena de spoiler, però havent vist l'obra, jo deia abans que era una cookie obra de teatre en la que riureu molt, sobretot riureu molt, reflexionareu molt, i si sou com jo, plorareu. És així. Jo he plorat al final, no? i amb un atac d'angoixa que hi ha a l'obra.
Mm-hmm.
No? En aquell atac d'angoixa vaig dir, és que és tant això, és tant això. Per tant, amb l'escenografia s'ha intentat donar vida a coses que són molt més difícils d'explicar en paraula?
Ens ha fet volar, sens dubte. Jo també ho deia, el Ferran i jo li dèiem als equips, que podíem confiar, perquè el text és molt terrenal, el llegeixes, és planer en el sentit que s'entén, no està ple de metàfores, està molt arrelat. Aleshores, dic, amb els altres espais ens podem permetre volar i anar més a la metàfora, perquè no ens perdrem mai del que s'està explicant, perquè el text s'entén molt a la primera.
Som un espai que jo dic que sempre és màgic, que és la sala B, que també és la sala del que és preciosa, que a més us permet una proximitat amb el públic que no permeten tots els teatres. Suposo que això també juga molt a favor amb una tragicomèdia com aquesta, no?
La sala és fantàstica.
És guapíssima. A part, els primers dies, quan vam muntar escenografia i veiem, pels que no l'hagin vist, la sala Beckett de dalt, bueno, igual que tota la Beckett, guarda com l'essència de l'antiga, que era com una cooperativa, no? Com una espècie de mercat.
Uh-huh.
Clar, que està mig derruït les parets i té aquesta cosa trash que és com guai, saps?
I és una mena de pis de gràcia.
Sí.
Ara que ets nouvingut.
Exacte. Però l'escenografia de Yaiza, que també és molt fina, uh-huh, saps? Molt neta. Crec que jugar molt bé el contrapunt amb la sala és preciós.
Mm.
I el tenir la gent tan a prop crec que mola molt. Sí, sí.
Sí, sí. I com es va desplegant aquesta escenografia, igual com els personatges també es van desplegant.
Ho noteu molt, això del públic? Com respira el públic, on riu, on plora, on s'emociona?
Sí.
Sí, ara portem una setmana i aleshores ja podem anar veient una mica els riures per on van i crec que podem anar conduint una miqueta més. I aleshores, realment, també notem que com més s'hagin anat rient i distensionant al principi, més entren després al caminet més sensible.
Clar.
Roser, per què Pau Vallvé?
Ai,
És que bueno, no parlàvem, el micròfon d'aquí.
És ultrafan.
M'agrada moltíssim, és una espècie de crash artístic.
Dos en aquest estudi, tres?
Jo no és que escolto més punk i...
Som dos en aquest estudi.
Però em sembla un artistazo, o sigui, l'he escoltat poc, però cada cop que l'escolto dic, és que està guapíssim, no sé per què l'investigo més.
Et diré el que ningú diu quan t'agrada Pau Vallvé i vols conèixer ningú. S'ho fa tot ell sol, eh?
Sí, sí.
Estampa
les totebags.
Això és d'admirar, collons.
Sí, com que no ha volgut anar pel món així més d'indústria i segueix fent.
No, però et deia, per què vol veure amb una obra com aquesta?
És la barreja entre a mi la seva música m'ha acompanyat en molts moments més tristois, i ara que estic més contenta, doncs també perquè té realment peces de tot tipus. I les lletres, la música, realment és que m'abraça i dic a veure si puc condensar-ho en una càpsula i posar-ho a l'obra.
Sou a la Beckett fins al 18 d'abril, i després què?
Personalment o a l'obra?
A l'obra.
No?
I a gira?
Bueno, estem treballant perquè tingui la màxima vida possible. Jo soc molt fan de que les obres tinguin llarga vida, perquè realment això de que siguin unes setmanes i prou sap molt de greu, i tot l'esforç i...
El curro que hi ha darrere.
Sí, seria fantàstic ara, doncs això, que molts programadors i programadores s'animin a venir-la a veure, tant de Barcelona com de fora, també, perquè hiperfan de que les obres viatgin i que el màxim de gent possible la pugui veure.
Dia Internacional del Teatre, fem-ho això, va. Perquè jo crec que a vegades no en som prou conscients com a espectadors i aplaudim allò que hem vist, però no el que ha costat fer allò que hem vist. Què costa aixecar una obra com aquesta? O què costa aixecar una obra de teatre a Catalunya?
Això t'ho dirà la Rose, perquè ha estat en tots els departaments per primer cop, que em sembla una bogeria. Jo ho sé des d'actor i des de producció perquè he fet coses amb col·legues, però és una matada molt heavy. Jo sempre dic que... No ho sé, o sigui, ara no vull ser... toca pilotes, però crec que la gent, quan va veure coses i Sí, som molt poc agraïts, crec. Jo només l'acte teatral d'anar a seure'm de pública, s'obri el taló, ja és un privilegi. Hi ha gent que no té pasta o no té recursos o ni s'ho planteja d'anar al teatre. Que no dic que sigui culpa... Són de moltes coses, però jo el tinc perquè ho estimo. I llavors crec que s'ha d'aplaudir també sempre tot el curro que hi ha darrere. Que t'agradi més o menys, t'arribi més o menys. Evidentment, tothom té la seva subjectivitat, però costa molt. I ara ja pots dir-ho ja amb més paraules tècniques.
Roser.
Costa molt, crec. Sí, costa esforç, costa energia. D'altra banda, suposo que quan jo mai havia aixecat algú personal meu, a mi el fet de voler explicar aquesta història era una mica com el far que em guiava, no? Perquè quan estava molt cansada o quan estava ja, com ja no tenia més idees de com fer promo, de temes de producció, diners, que a mi no és com molt el meu tema, pensava... Però hem d'explicar la història. Aleshores em renovava una mica l'energia. Aleshores sí que costa, però almenys a mi connectar amb la història em renovava.
Roser, ara que has provat el cuquet de dramaturga, què, t'hi quedaràs per aquí?
A veure, a mi el que m'agrada molt és actuar, realment. Si tot això al final ha estat una excusa. No tenia curro d'actriu i m'he hagut de muntar aquí tot el tinglado. No, en aquest cas sí que tenia moltes ganes d'explicar aquesta història. No sé cap on seguiré, sí que el tema d'escriure m'agrada, però m'agradaria poder seguir fent-ho així amb aquesta calma, que és com, ai, mira, doncs ara potser no tinc feina d'actriu, vaig escriure una micona, sense pressió.
Ara sí que us pregunto per projectes professionals. En la trasfrontera banda. Projectes.
Jo... Que és que no sé si ho puc dir, això.
Oh. Sí, home.
Bueno, tinc una obra. El llibre de Montjuïc la temporada que ve, però és que no sé si... No vull que em peguin, no sé si pot dir. Tinc una obra a la temporada que ve i a part d'això...
Si ho dius en veu baixa, no t'escolten.
És un ritme... És igual, és que no sé si puc dir, llavors no la vull liar. I a part d'això, crido a tota la gent que em pugui donar feina, que em doni més, vale?
Roser.
Jo... Tinc, o sigui, no sé exactament quin moment de l'any, però sé que s'estrenarà la sèrie de Pubertat, que, en la qual vaig intervenir fent un paper petitó i que n'estic hiper contenta perquè va sobre el món casteller i jo sóc castellera i, per tant, ha sigut com un dels papers que m'ha fet més feliç a la meva vida de poder interpretar.
De moment els teniu a la sala Bequet amb Patrícia Bargalló també, que hi participa en aquesta obra, que és de veritat anar-la a veure perquè us enamorareu de tot plegat. L3 Fontana fins al 18 d'abril a la sala Bequet. Roser Vila, Josana, Artur Busquets, un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Merci.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa. A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
...34 minuts que passen de les 12 del migdia... ...ella que no se'n surt desenredant els cascos...
Sí, no...
Maria, Maria Bruno...
Hola, hola, no, espera, No, estic enfadada, no, la tecnologia, no... No te'n riguis de mi... Marai, sí, ja. Ara et sento.
És que m'ha fet molta gràcia.
Sí, hola, ara sí. Ah, ho sento.
Tot bé?
Gràcies, super, no sí? Em veus? Aquí, barallam.
Maria Brancova, divulgadora musical. Avui ens porta un tema...
Un tema, porta un tema. Porta
el,
un tema.
El tema.
Bueno, per nosaltres és el tema, perquè sí. Portem dues setmanes donant-li voltes, però...
Donant-li voltes més, més fora de l'estudi que dins.
Correcte, correcte. I ens hem animat a, sí, a fer-ho públic ja d'una vegada. Bueno, ja ho vam introduir la setmana passada, no sí. Sé si els oients ho recorden, perquè tot això ve arrel de la gran polèmica de la darrera estrena del Gran Teatre del Liceu, perquè han sorgit molts comentaris i s'ha reavivat, s'ha reflotat l'eterna lluita entre els puristes i els innovadors. I ja tornem a parlar d'aquest tema. I què hi passa? Quina és la pregunta davant d'aquesta estrena? Doncs és la de sempre. Què hem de fer amb l'òpera? Conservar la tradició o innovar i modernitzar? Evidentment, les opinions estan més que dividides, obvi.
D'aquest ja... estudi està dividida.
Exacte, és que ja us avanço que en aquest estudi teniu un membre de cada bàndol, Així que tindrem aquí una baralla a carnissa.
Està bé.
Sí, sí, i teníem ganes justament de parlar-ne perquè hi ha un de cada bàndol i això sempre està bé. Ah. Això sí, vull fer un petit disclaimer perquè... és important. Vull dir, punt 1, jo no en sé res. Parlo de la meva opinió. Jo no sé res. Amb la qual el que vull dir és que tot és opinable, res és dogma, i res ni del que digui jo ni de que vagi el dia del Joan, sisplau.
No.
Per favor.
Jo que diu que la veig, imagina't.
Clar, bueno. I a més és que penso que és un tema que és i ha de ser, fixa't, etern. Per què? Perquè per mi el simple fet de que l'òpera desperti passions, ja sigui cap a una banda o cap a l'altra, ja fa que aquest art que... siguem honestos, podria estar oblidat, fossilitzat, sí. Extint, però no, aquest tema continua, és un dels motius de que continuem parlant d'això i per mi, que l'òpera sigui viva és motiu de celebració.
És el Barça-Madrid de l'òpera, una mica?
Sí, correcte, exacte. I com ja sabeu, per mi la música és emoció i ja hem quedat que les emocions humanes són ben complexes i ambivalents, així que no va... ni anirà en cap moment de tenir raó.
Mai.
Per favor. Sinó un cop més de connectar, doncs, amb el meu gran amor, que és l'òpera. I si se l'ha de criticar, també el criticarem. I si se n'ha de discutir, també discutirem. I si hem de plorar, també plorarem, perquè això és la música, això és l'art. Els metalls de Wagner, quina cosa.
Jo sempre dic que Mozart, Beethoven et fan aixecar... Aviam com ho definim, això,
Aviam.
O sigui, no, com ho definim, no. Com mostrem el que faig amb les mans, val? Maria, Beethoven i Mozart et fan elevar la música de forma diferent.
Sí.
Wagner te la fa elevar des de la tremolor, que és això que feia abans. Fa elevar des de tremolor.
Clar, pensa
això.
Que els oients no t'han vist.
Fa el drama.
Sí, el Joan vibrava tot ell, vale? Tota la seva cara feia com... No, Dora, m'has dit que defineix... Sí, tu m'has demanat que...
Exacte, exacte.
Però sí, t'entenc, és com... Ah,
és que no sé definir-ho.
Sí, sí.
Però em passa això.
Que vibra.
Sí.
Vibra.
Sí,
Wagner,
sí, sí.
Vibra. Però bueno, avui no venim a parlar tant de la música de Wagner, que qui vulgui, tenim tres programes
sí,
dedicats
home,
al nostre amic Richard i a sus cosiquites.
Richie
i sus cosites, no entrarem ara mateix, perquè aquí ha passat una cosa i comencem pel principi. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un gran terratrèmol operístic,
mira,
que és
veus?
Que has dit vibrar i m'ha
enganxat
tot, i ha sacsejat el Gran Teatre del Liceu. Parlem, esclar, d'aquest Lohengrin de Richard Wagner, que... Bàsicament, la polèmica està basada en la posada d'escena de Caterina Wagner. Mm. I és un muntatge que ha despertat passions, indignació i algunes crisis, m'atreveixo a dir, existencials,
entre
els wagnerians més ortodoxos, d'acord? Anem per parts, per la gent que no conegui Lohengrin, molt per sobre, no? És una joia del romanticisme alemany i és una òpera que ens parla, doncs, de fe cega, en la major part de l'obra, del misteri, de la fragilitat humana davant del desconegut. Un poco la curiositat mató al gato, seria
sí.
el resum de Lohengrin.
Pim-pam, eh?
Sí. I és una obra d'aquelles que normalment es representen doncs, amb cavallers lluint armadures brillants, castells eteris que s'aixequen fins als aires, un signe majestuós arrossegant una barca misteriosa que sura o que a vegades vola, que també ho hem vist, això. El resum de la trama original és el següent, perquè m'entengueu. A Barban, la jove Elsa és acusada injustament de la desaparició del seu germà i només un campió enviat per Déu pot defensar-la. Bueno, una espècie de Sant Jordi, ens entenem, no?
Sí.
Així apareix Lohengrin, aquest cavaller diví, que arriba en aquesta barca arrossegada per un cigne, que no tiene un cisne arrossegador, és un fet, i aquest home, doncs, promet protegir-la a canvi d'una condició, i és que ella mai pregunti ni el seu nom, el seu origen. Elsa d'entrada accepta, tot va molt bé, però aquí ve la villana, que és la intrigantra Ortrud, que la manipula perquè dubti. Home, com te va a decir su nombre? Esto es que oculta algo. No, sí, evidentment. Clar, sí, fin, sí. Red flag, sí. Ortrud tenia una mica de raó, sí, correcte. Finalment, Elsa, evidentment, trenca la promesa i exigeix saber la veritat. Lohengrin revela que és un cavaller del Santo Grial i, en conseqüència, ha de marxar. I, evidentment, esto es un drama, una tragèdia.
Dramon.
Clar. I abans de desaparèixer, fixa't tu com és la vida, que retorna el germà d'Elsa, trencant així l'encanteri d'Ortrud, però Elsa ja està, su amor se ha ido, así que
sí,
se suicida,
sí, sí, sí.
Porque ya está. Va. Doncs ara, tot això que he explicat, us n'heu d'oblidar.
Fora.
Fora, tot això fora. Perquè què ha fet Caterina Wagner? Sí, és la besneta del compositor i, a més, la directora actual del Festival de Bayreuth. Doncs ella ha decidit portar-nos un Lohengrin absolutament diferent. En comptes d'un heroi diví, tenim un cavaller, li posarem ambigu.
Val.
Ambigu. Un salvador amb ombres, que diria jo. El famós cigne, en comptes de ser un animal mitològic, místic, blablabla, no, doncs no és una criatura majestuosa, és un robot,
Vaja.
És una màquina freda, impersonal, una
Clar.
Màquina, és tecnologia,
Clar.
D'acord. La relació entre Elsa i Ortrud ja no és una lluita entre la innocent i la bruixa, sinó que entre elles hi ha certa complicitat. I, al final, en comptes de portar-nos cap a una revelació transcendent, acaba en una destrucció col·lectiva.
Vaja.
O sigui, aquí pringa està l'espectador. Amb la qual estem davant d'una interpretació fosca, bastant nihilista, que, evidentment, ha sacsejat a molts espectadors. Perquè, sí, tot i les xiulades i les queixes, hi ha hagut gent que ha quedat absolutament fascinada i tenim el públic dividit. I he rescatat dues declaracions que ho deixen claríssim. Per una banda han dit, no, això no és Wagner. És una traïció al romanticisme i a la música. Però, per l'altra banda, tenim declaracions com ara, per fi... Un Wagner que no fa olor de naftalina. Genial. Brutal. Aquest moment és per tots aquells de Lohengrin. No me suena. ¿Quién es Wagner? Es el de la marcha nupcial. Es este. Sí, el hit está. Sí, lo sabéis. Sí, ho sabia. Bueno, va. El gra. Que és cert que també hi ha hagut més polèmiques entorn al repartiment i grans absències. També que si les relacions personals de la producció i més el CEO d'aquest amarillista que ni m'hi posa ni m'interessa, la veritat, si t'he de ser honesta. Així que anem amb la gran pregunta que és a lo que hemos venido hoy aquí. És necessari aquest trencament radical amb la tradició? O sigui, dit d'una altra manera, fins a quin punt es pot portar una obra clàssica
al segle XXI sense perdre la seva essència. I aquí és on jo et pregunto a tu, ai, aquesta pregunta, Joan. Tu, què en penses?
Jo reconec que seré una mica dels radicals.
No sé, per això estem aquí.
Menys, és a dir, tu has llegit una crítica que deia això no és Wagner, això és una tradició al romanticisme i a la música. I jo em quedo amb això no és Wagner.
D'acord.
És a dir, treure l'essència del que significa Wagner és una altra cosa, que em sembla molt bé, però no és Wagner.
I què seria?
Una altra cosa.
Caterina Wagner, posem
per cas. Sí.
I què vols dir amb això? Ho hem de fer o no ho hem de fer? Tu què en penses?
Jo crec que es pot fer. Per què no fer-ho?
La gent coneix a Caterina Wagner, eh? Vull dir, Caterina Wagner ha suscitat una polèmica des del dia que va, entre cometes, succeir el seu pare, que de fet eren ella i la seva mitja germana. Des d'aquell es queda en el lloc de treball. Ja, o sigui, tu vas a veure Vieito, saps? Que no vas a veure perruques plenes de talco, saps? Clar. Pues és el mateix passa amb Caterina Wagner.
Sí, em passa una mica això. Mm. És a dir, jo no sé què... Partim de la idea que jo no sé què ha passat en aquesta ocasió.
Que correcte estàs, soy, mare de Déu.
No, perquè vull deixar... És a dir,
sí,
és molt fàcil...
Ja perdoneu, de la víscera. Exacte. Absolutament
és molt fàcil rajar a saco, sí, sense puntualitzar molt bé per no faltar a ningú. Val? A mi em sembla que Caterina Wagner pot fer això. Sí, clar, evidentment que pot fer-ho. Però això no és un Wagner, és un Caterina Wagner. Títol del diferent.
Per què?
Perquè l'Ohengrim de Wagner té una essència. I si tu trenques aquella essència, si tu de Wagner li treus la part mística, sí, jo crec que no et queda Wagner.
I totes les reversions de històries mitològiques que s'han fet amb l'òpera, que en el seu moment van agafar... Bueno, el mateix Lohengrin està basat en mitologia, però sí, donava la volta i Wagner l'ha fet com ha volgut. No és una mica el mateix? La cultura no està una mica per aprofitar-la i sacsejar-la? O no? S'ha de mantenir intacta perquè es perdrà l'essència de Wagner? Creus que l'essència de Wagner està en risc si fem coses com aquestes?
Anem a contextualitzar, val?
Sí,
o vaig per agafar una altra idea i que ens entengui molt bé la gent. Si jo vaig a veure un espectacle que es diu Hamlet,
sí,
de William Shakespeare,
sí,
i decideixen que en aquell Hamlet hi surti gent amb ulleres de sol a la platja... de la Barceloneta...
Vull dir, posem per cas que ara vas a veure Parking Shakespeare, m'estàs dient.
Per exemple?
Deixa de ser Hamlet.
Deixa de ser Shakespeare.
Tot i mantenir
no deixa
el
de
text
ser
original.
Hamlet. No deixa de ser Hamlet.
Tot i mantenir el text original...
Per això no deixa de ser Hamlet. Però deixa de ser Shakespeare. És a dir, aquesta obra...
Sí, ja t'entenc.
La de Catherine Wagner no deixa de ser Lohengrin. Perquè no deixa de ser-ho.
Però la partitura està intacta.
Però deixa de ser Wagner.
Absolutament intacta. I a més està dirigida per Josep Pons.
Però
que
Wagner no només és la música. Aquí vaig jo. Gràcies,
depèn.
Maria. És el que vols dir amb la música.
El libreto no s'ha alterat tampoc. És que no sé.
És que ell em sap més, eh?
No, ben al contrari. És que tot el que tu estàs dient és una part amb la que jo hi puc estar d'acord i hi ha coses que s'han de preservar, però... Penso, ostres, aquest etiquetatge ja no és tal. Per què no ho és? I en què s'ha convertit, doncs?
Perquè el ressignifiques.
D'acord.
Per tant, no ho és. No és l'original.
No, però, per exemple, parlaves de Hamlet, no? Si parléssim del Màquina Hamlet, que és d'aquesta versió tan disruptiva i tan allunyada, ja no es diu Hamlet i ja no es diu Shakespeare, però perquè les paraules han canviat. No només el significat o no només la reinterpretació de l'artista, sinó que directament ha hagut de canviar tot, o sigui, la lletra, les paraules han hagut d'estar modificades i amb la qual el títol també. Però si jo no estic canviant la música, jo no estic canviant el libreto, per què no li puc dir?
Si
el que jo et vull transmetre simplement és una altra emoció.
On t'estignen jo és això, a l'emoció. En el moment en què tu toques l'emoció essencial d'aquell compositor a l'hora de fer allò, i, per tant, ressignifiques tota l'obra, estàs volent dir una altra cosa. Per tant, l'obra original no ho és. És una altra cosa.
És una versió, efectivament.
Que em sembla molt bé que ho sigui. però no és l'obra
original.
Però una
original. Versió, quan parlem de versió, per tu, quan algú versiona, ja no és l'obra original?
No, evidentment que no ho és.
D'acord, doncs, ara que parlem d'això, vale? Ara sí. Explicaré la meva visió i per què estic defensant que per mi encara sí que ho és o que... No ho, no ho sé, no ho sé. És que per mi és...
Que no estem parlant dos persones que no ho tenim clar.
No, no, en absolut.
I aquí
no,
ve lo bonic.
Però sí que vam tenir aquesta conversa just la setmana passada i vaig sí. donar moltes voltes. Jo parlaré d'aquest tema posant un altre exemple d'actualitat operística per fer la comparativa, no? I és, ja en vam parlar aquí. La Fundació Òpera de Catalunya ha fet una nova aposta completament oposada amb el seu Nabucco. Per què? Perquè el seu Nabucco de Verdi és de tall clàssic, no? Clàssico, clàssic, o sigui, ni una coma fora de lugar. Vale? Posa'm una mica de música per ambientar.
Va.
Vale. Clar,
és que no em sona Nabucco. Espera't, és això.
Claro que te suena. Els hits.
Clar que saps que és Nabucco.
Sí, sí, sí. Què passa? És una obra absolutament fidel al seu esperit original. I què va passar? Doncs que el públic va aplaudir a rabiar, per suposat. No va haver-hi escàndol, no hi va haver cap polèmica, però jo, i t'ho vaig dir, vaig quedar freda. Vaig quedar freda perquè, fixa't, que donava tant per suposat que li haurien donat una volteta que no m'ho acabava de creure. Estava en ple... Com? No. Eh? Com? I, detall curiós, a més, vaig anar a veure-la amb una cantant siriana per més inri. Igual mala idea per mi parte, o no, però és que jo donava per fet. Perquè pensava jo, en un moment com l'actual, era per mi com... evident que una institució consolidada com la de Sabadell es permetria el luxe de poder fer una versió, ja fos a nivell trama, ja fos a nivell posada en escena, ja fos d'un tema tan... O sigui, del que fos, quan estàvem parlant d'un tema tan profundament delicat com l'alliberament del poble hebreu a dia d'avui. Jo estava allà asseguda...
A dia d'avui, és la clau? Clar.
Clar, no, 100%. Oh, clar, però... És que també et diria, bueno, és que Caterina Wagner, lo de la fe ciega y tú enamórate de mí sin preguntar, no me parece bien en el siglo XXI. Es el principio de ir siguiendo a un psicòpata sectario. D'acord? Amb la qual cosa, sí, podem donar-hi aquesta volteta. Clar, evidentment, el públic purista, Joan, va aplaudir a rabiar. I alerta que la meva companya i jo també van aplaudir, perquè una cosa no treu l'altra, la qualitat musical va estar absolutament genial, l'orquestra va sonar com Déu, el cor va cantar fantàstic, però és veritat que vam sortir amb dues amb una sensació agra, bastant agra, perquè estàvem confuses i el nostre discurs va ser... Tenim la sensació de que aquesta institució tan forta, tan consolidada, que s'ho pot permetre, està cometent un acte de covardia fent una reposició tan clàssica. Ens equivoquem? No ens equivoquem? No ho sé pas. T'estic parlant de la sensació amb la qual nosaltres vam
Clar,
sortir d'allà.
Estem parlant precisament d'això, de
exacte,
sensacions.
Exacte.
I per anar al que jo volia explicar, que era precisament aquesta part essencial que no es defineix, que se sent quan escoltes una òpera o quan escoltes música clàssica, volia anar precisament a això. N'estic segur, Maria, que et passa com a mi, i no posaré noms concrets d'obres, però sí d'autors, per exemple, Von Karajan, Ricardo Muti, n'estic segur que jo d'aquests directors hi han peces musicals que les he d'escoltar d'ells. Per què? Perquè ells em produeixen aquell sentiment.
Fixa't que jo, al contrari, depèn del dia. Porque si tengo ganas de ir a la playa, me voy a poner la versión de Dudamel de la Sinfonía número 3. Porque sí. Perquè m'està transmetent allò. Amb la mateixa partitura. Però és que al final... Vaig a fer el meu speech, que lo tengo hasta por escrito. Perquè per mi... Dèiem, no? La música, l'òpera, existeix, ho has dit tu també, existeixen per emocionar, però també per reflexionar i per connectar, i en gran part amb històries de fa més de 200 anys d'antiguitat. Clar, podem fer una relectura i fer provocar emocions i reflexions i connexions amb un nou sentit? Podem arribar al públic del segle XXI arriscant-nos? Això desmereix tota la tradició? Clar, per mi... No, perquè sí, evidentment, aquestes versions mai seran del gust de tothom, per suposat, però considero que comentaris, però tu també ho has dit, que parlar de traïció, aberració, sacrilegi...
No, a mi no em sembla que sigui una traïció.
Clar, les afirmes, això no es pot fer, home, a mi em sembla fora de lloc, perquè poder-se fer, es poden fer, i en la meva opinió, s'han de fer. Per què? Doncs perquè per mi les partitures de Wagner, de Puccini, no aniran enlloc per més versions que ens faci Ambiento, Angoschi o la Caterina Wagner, perquè els llibrets continuaran allà, les notes continuaran vives, intactes, i continuaran representant-se, si Déu vol, 100 anys, d'aquí a 100 anys. El fet de fer una versió, per mi, no invalida ni fa desaparèixer l'original, i molt menys en la tradició operística, que dius, mira, jo en aquesta representació de Wagner, hòstia, no he connectat amb aquesta cosa mística. D'acord, però potser he connectat amb una altra història, amb una cosa més reivindicativa, on no hi ha bons tan bons ni dolents tan dolents, i m'ha fet reflexionar sobre héroes i villanos a través de la història, i també em sembla interessant.
Val, Maria, en aquest punt sí que et pregunto. Jo crec que per delicada, que tampoc es toca normalment, i està molt bé que ho parlem avui amb la Maria. Fins a quin punt... parlo de culpables, però per dir-ho d'alguna manera, qui no n'hi ha de culpables.
Responsables, diguem.
Val. Quina responsabilitat recau en un públic que va veure una cosa de Wagner feta o reversionada per Caterina Wagner sense tenir idea que Caterina Wagner és la Calixto Vieito alemanya?
No ho sé, no ho tinc...
M'explico?
Tampoc tinc una resposta molt
clara. Perquè igual va anar gent que no ho sabia, s'esperava el gran clàssic, i clar, evidentment, amb aquesta senyora al capdavant, no ho era clàssic.
Saps què passa? Que en la meva opinió, i això és super... personal, opinió 100%, qui es posa les mans al cap, qui realment fa aquestes afirmacions tan bèsties, tan contundents, són els que jo anomeno els hooligans de l'òpera. Saben nom, cognom, fan quin peu fa la Caterina Wagner, ho saben tot. O sigui, quan parlem de hooligans de l'òpera, o sigui, és que saben hasta quién es el cover de Arbusto 3. Clar, no ho sé, perquè sí tinc la sensació que també van al teatre a escandalitzar-se amb tota la voluntat de fer el hooligan. Ja van allà a seure, jo xiularé, perquè a mi... xiularé si no m'agrada. I a vegades van predisposats a que no els agradi. I per què no? Estàs ahí, o estàs connectant, o estàs veient, i estàs en el teu dret de que t'agradi o que no t'agradi. Però és que recordem, parlàvem fa la setmana passada, la gran xiulada de Carmen.
Sí.
Quantes obres originals de Wagner en la seva estrena, si ja ho vam explicar, no acabaven només en barulles, sinó en batalles campales, gent tirant-se sabates al cap.
Sí, sí, sí.
La música emociona, amb la qual responsabilitat... La responsabilitat de la música està complerta, que és que et passin coses. Si són bones o dolentes, bueno, no lo sé. No tinc una bona resposta, com veus. No lo sé, no lo sé. No sé. Jo crec que la responsabilitat última de la música, de l'òpera, de les arts, és sacsejar l'espectador. És que, i penso, a més, que institucions, el que deia abans, no, consolidades, com Fundació Pere de Catalunya, com el Gran Teatre del Liceu, s'arrisquen entre moltes cometes. El públic no deixarà d'anar, no deixarà de ser fidel. Però vulguis que no hauran vist una cosa diferent. Perquè, sobretot, i ho parlo en primera persona, perquè vulguis que no, jo sóc freelance i acabo treballant per institucions molt petitetes que estan intentant generar nous públics, fidelitzar-ne d'altres, i tenen una por immensa a qualsevol tipus d'innovació, i et demanen, no, sisplau, que sigui el més clàssic possible, que no se'ns espantin. I també em sembla correcte. I no, jo no sóc aquest, pues mira, jo si no pongo mi visión, me voy. No. I tant, perquè a mi m'encanta la versió més clàssica, perquè és el que tu dius, t'emocionarà igual. Però crec que qui s'ho pot permetre ha de fer-ho i ha d'apostar-hi. Saps? No, bueno, no sé, perquè per mi l'art és un exercici col·lectiu. Col·lectiu i, a més, intergeneracional, que existeix per la intervenció de diversos factors, i aquests factors van més enllà del compositor, del llibretista. Tenim els intèrprets que estan encarregats de connectar aquella obra, escrita quan sigui, amb l'espectador d'avui, de la seva generació. Clar, i per mi només, no només és lícit, sinó que és necessari que aquesta interpretació... És que somos intèrpretes, interpretamos. Amb la qual cosa, si aquesta interpretació no passa per la sensibilitat de l'artista que té aquella obra en les seves mans, acaben perdent una part de l'ànima, una part d'aquest exercici col·lectiu que acaba en última instància en l'espectador, que l'odia o l'adora. I això és igual d'interessant per mi. I per això, ai sí, sacsegem-ho tot, perquè és fantàstic veure produccions amb el seu esperit, fidels a l'original, però de mi també és fantàstic veure una cosa i dir, què ha passat? Joan, què ha passat? Què he vist? Espérate, parlem-ne. Saps?
I efectivament en parlem. Aleshores, Maria, va, entonces.
Entonces, quina
tenim
és la resposta?
Exacte,
quina és la resposta? Recordem, tradició i innovació. S'ha de trencar amb el passat per mantenir viva l'òpera o més aviat cal respectar el llegat tal com ens ha arribat? Doncs ja hem vist que no tenim resposta.
I està molt bé que sigui així.
Cap de les dues és una resposta absoluta, perquè l'òpera al final és un art viu, en constant evolució, i és necessari tant la reinterpretació radical per connectar amb el públic actual i qui prefereixi una experiència absolutament clàssica. Les dues són iguals de necessàries. L'òpera ha de continuar viva, d'això es tracta. Així que, en els fons, tothom té raó. L'òpera són emocions, ja sigui a través d'un Nabucco tradicional o d'un Lohengrin disruptiu, que sentim, que reflexionem, que en puguem parlar i, com deies tu, que ens faci viure. I per primer cop això no ho havia fet mai. Ai. Tinc molta curiositat per saber què n'opinen els oients. I sé que Ràdio Estel té xarxes socials i la veritat, us convido molt a... Què n'opineu? Què en penseu?
Pensària?
Què en penseu?
Està molt bé.
Digueu-nos coses.
Escriviu-nos i us seguirem comentant. A Maria Bolonco, la setmana que ve, per què no? Sí. Per què no fer-ho així? Maria.
Moltes gràcies, Joan.
Feliç Dia Internacional del Teatre, eh?
Ai, gràcies. Igualment, fas una gran labor per nosaltres.
Que bé, gràcies.
Total.